Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Comencem setmana, la darrera d'aquest mes de juliol i la que dona pas ja al mes d'agost. Programa 127 del Sempre amb tu, dilluns 25 de juliol, un dilluns que per alguns potser comencen vacances, que per altres doncs s'incorporen a la feina i que per alguns, en concret 250 passatgers, viatgers, ha estat un nou dilluns de caos, de problemes a la línia regional que uneix Tortosa amb Barcelona i que passa per l'Ametlla de Mar. I és que aquest matí, doncs com deien, 250 viatgers han quedat atrapats novament amb l'enèsima incidència ja d'aquesta línia R16 entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. Ara fa només uns dies, el passat 7 de juliol, ja es va produir una incidència en aquesta zona. Avui s'ha tornat a repetir aquesta incidència i en coneixerem què és el que ha passat al temps de les notícies. Tot seguit aquí al Sempre amb tu i ho farem amb una testimoni en directe. La Carme Gaseni, ella és una de les usuàries que ha patit aquesta aturada i ens explicarà el periple de 2 hores i mitja, més o menys, que han estat aturats a l'alçada de l'Almadrava. Això per un costat a l'actualitat d'avui dilluns, però també ens farem ressò d'una bona notícia i és que l'Ametlla de Mar revalida els 7 guardons Platges Verges que otorga Ecologistes en Acció i que aquest s'ha tornat a donar aquests 7 distintius per segon any consecutiu a 7 platges del municipi amb característiques molt singulars. Les coneixerem al temps de les notícies. Més informació territorial, com sempre, per completar la primera part del programa, seguida de la nostra entrevista d'actualitat. I avui, més que entrevista, proposem una tertúlia interessant amb els joves que han realitzat o que estan realitzant els cursos d'estiu del telecentre. I és que van finalitzant i és hora de conèixer tot el que s'ha anat aprenent. Ens acompanyaran aquí a l'estudi alumnes dels cursos de robòtica Minstrom, de creació de videojocs amb Scratch, d'informàtica i d'ordinografia. Ho faran acompanyats de la Vicky Martí. Tot això de cara a la primera part del programa d'avui dilluns i a la segona, per tant, toca absenta. Obrirem la nostra ampolla d'absenta avui amb un convidat que és l'Alexis Castro. En Ramon González i l'Àngel Martí, com sempre, són els encarregats de conduir aquesta secció, aquests minuts de ràdios que fem en col·laboració amb el col·lectiu Cala Cultura. Com veieu, molts de temes, moltes propostes per aquesta edició 127. És dilluns 25 de juliol del 2016. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dilluns 25 de juliol. Aquest matí 250 viatgers s'han quedat atrapats novament en un tren regional entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant. El tren, que s'ha quedat aturat a les 8 i mitja del matí a l'altura de Calafat i l'Almadrava, ha reprès la marxa passades 2 hores i mitja, un cop reparada l'avaria elèctrica a la catenària. Ecologistes en Acció lliura a l'Ametlla de Mar 7 guardons Platges Verges per segon any consecutiu. Són per a les platges de l'Estany Podrit, Torrent del Pi, Santes Creus, L'Illot, Port Olivet i les cales de la Llenya i el Cap de l'Àguila. La plataforma del Senia reclama celeritat al Banc Europeu d'Inversions perquè resolgui la reclamació pel projecte Castor pendent des del 2010. L'entitat valora positivament la receptivitat de l'Europarlament cap a les seves reivindicacions, però avisa que persistirà en la demanda de responsabilitats. La 12a edició del Festival del Tebre Dansa tanca amb una xifra rècord de visitants. Pel certamen han passat 15.000 espectadors, 160 professionals i 450 alumnes d'iniciació. I més de 200.000 visitants omplen Tortosa per reviure el Renaixement en l'edició amb més espais reservats per la festa. Es consolida així la internacionalització de l'esdeveniment, que registra un 80% d'ocupació mitjana en els espectacles de pagament. Aquests són els temes que omplin les notícies de la Cala Ràdio aquest dilluns. Nova i enèsima avaria a la línia R16 de Rodalies. Aquest matí uns 250 passatgers han estat més de 2 hores i mitja atrapats dins d'un tren entre l'Ametlla de Mar i l'Hospitalet de l'Infant, entre les urbanitzacions de Calafat i l'Almadrava. Una incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric a les 8:30 del matí ha fet que un comboi quedés aturat a la via en una zona pròxima, on el passat 7 de juliol també s'hi va quedar un tren que cobria el mateix servei. Els passatgers, que finalment no han estat evacuats, com sí que va succeir en l'anterior avaria, han reprès la marxa cap a les 11 del matí. Tot i que l'operadora Renfe havia demanat ajuda per si acabava sent necessària l'evacuació, han esperat que tècnics d'ADIF solucionessin el problema que, segons ha explicat una usuària, seria que el cable de la catenària hauria caigut damunt del tren. Efectius dels bombers de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de la policia local de l'Ametlla de Mar i del Servei d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al lloc per abastir d'aigua i donar atenció als usuaris del tren aturat. Segons ha informat Rodalies, s'havia gestionat un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte afectat. De fet, a conseqüència d'aquesta avaria, hi ha una desena de trens i uns 2.000 passatgers de la línia del Mediterrani afectats, amb retards de més de 2 hores, donat que l'avaria ha obligat a suspendre la circulació de trens i que ja ha quedat restablerta. Coneixem ara mateix en directe un dels testimonis d'aquest matí dels que han patit aquesta nova avaria. Ella és la Carme Gaseni. Carme, molt bon dia.
Bon dia.
Entenem que ja has arribat a la teva destinació, que has pogut hores més tard arribar a la destinació. Explica'ns, Carme, què és el que ha succeït en un tren que podríem dir que sembla maleït perquè és el mateix, diguem-ne, el mateix horari en el que ara fa unes setmanes, concretament el 7 de juliol, va haver aquest primer incident amb els usuaris atrapats. Jo em vaig veure aquella fotografia teva, precisament, de moltíssima gent caminant per les vies. Què és el que ha passat aquest dilluns, Carme?
Doncs, una vegada més hem estat segrestat, han sigut gairebé 3 hores. Ha passat, doncs, que a la mateixa altura, doncs, crec que ens han dit uns 100 metres més endavant, ens ha petat el cable a la mateixa finestra que en concret estava jo, i s'ha tancat la llum i hem estat gairebé allí una mitja hora sense saber res. Cap de mitja hora ha començat a passar el que era el revisor i ens ha informat, doncs, que hi havia una avaria i que intentarien solucionar el més aviat possible. Nosaltres el que hem fet davant d'això, doncs, com que ja estem acostumats, doncs hem començat a trucar emergències perquè el que pretenien era tornar a deixar-nos allà sense aire, sense aigua, i el que hem fet és moure premsa i moure emergències perquè algú ens pogués donar una mica d'aigua, perquè la gent començava a estar bastant nerviosa.
Uh-huh. Entenem que és una situació que personalment ja l'havies viscut, però sí. Que en tot aquest englobament de conseqüències que s'està patint aquesta línia, des del problema a l'enclavament a Mont-roig del Camp, els retards acumulats a la línia i ja cronificats, diguem-ne, amb aquests nous horaris que en principi a inicis del mes d'agost, el dia 8, s'han de posar en funcionament, aquestes avaries aturades als usuaris habituals de la línia, com tu, entenc que us indignen i us preocupen, diguem-ne, per exemple, per la feina, no?, també, perquè hi ha moltíssima gent usuària habitual d'aquesta línia diàriament per anar a treballar o per anar a estudiar.
Utilitza el tren per anar a la feina i cada cop són més retards. Però a banda, el que és més indignant és que a partir del dia 5 la Generalitat ha acceptat que arribarem igual tard i igualment hi haurà incidències, però sense cap compensació econòmica. Quan a la resta de Catalunya hi ha compensacions econòmiques i hi ha bitllets a preu més baixos que aquí res de l'Ebre.
Carme, hem conegut a través de les xarxes socials que des de Renfe s'estaven demanant acreditacions als companys dels mitjans de comunicació de premsa que estaven cobrint aquella zona. Entenem que això és la primera vegada que es produeix o la primera vegada que almenys en som sabedors d'aquesta situació, que creieu que es produïa o si heu pogut saber
jo he pogut parlar amb li he comentat al periodista i diu que normalment fins ara no els havien demanat des de part de DIF cap tipus de requeriment o d'ensenyar el que és l'acreditació. Uh-huh. Jo crec que el que no volien era que sortís un altre cop la foto d'una imatge com la que va sortir fa 15 dies, però vull dir que els hi ha anat pels pèls, perquè hem pogut solucionar-ho dintre el que cap aviat. i no m'ha hagut d'evacuar, però la segona opció que tenien ja prevista era l'evacuació, perquè el que eren els busos estaven preparats.
Uh-huh. Entenem que l'evacuació estava prevista perquè, a més, ho hem repassat i així ho havia comunicat Renfe. Carme, tu ets una de les usuàries afectades, hi havia 250 persones allà dins, sí. No s'ha calgut evacuar.
En principi, en el Trevagó hi ha hagut una lipotímia, uh-huh. i ha sigut just quan ja començaven a arribar els serveis mèdics.
Per tant, s'ha pogut solucionar, diguem-ne, o solventar la situació.
Sí.
Entenem que aquestes 250 persones, presentareu alguna reclamació, presentareu alguna queixa davant de Renfe, com ja es va produir l'anterior avaria ara fa uns dies?
Sí, el que passa és que molta gent el que vol és arribar al lloc i després de 3 hores el que no vol és perdre el temps. I això és que s'ha d'intentar denunciar aquestes incidències, perquè cada cop són més habituals.
Són més constants.
Sí.
Doncs Carme Gaseni, usuària que aquest matí ha patit aquesta enèsima avaria de Rodalies, la línia R16, la més castigada possiblement de tot el país. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns, aquests minuts al temps de l'entrevista, i esperem que no haguem de tornar a parlar-nos per qüestions que siguin referents a aquest tipus d'averies.
No dubto.
Gràcies.
A vosaltres. Adéu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Ecologistes en Acció ha concedit un any més el distintiu ecològic de Platges Verges a 7 platges de l'Ametlla de Mar, sent el municipi dels 6 guardonats de les Terres de l'Ebre que més destaca en la qualitat de les platges, que encara mantenen el seu valor inalterable. Les banderes són per a les platges de l'Estany Podrit, Torrent del Pi, Santes Creus, Lillot, Port Olivet i les Cales de la Llenya i Cap de l'Àlia. En total han estat 15 platges ebrenques que han estat guardonades. El lliurament de les banderes amb aquest distintiu va tenir lloc a l'Ajuntament de Deltebre el passat divendres al migdia, amb la presència de tots els premiats. El president de l'entitat mediambiental, Miquel Lloc, va explicar durant l'acte que l'objectiu dels guardons és el de valorar i felicitar des del punt de vista ecològic i de preservació del medi ambient els esforços dels municipis i entitats per mantenir les seves platges lluny de la massificació i alteració tan urbanística com humana del seu entorn natural. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Mari Marçal, comenta la importància de rebre aquests distintius de Platges Verges a la població, posant de relleu la preservació del terme com un espai verge.
Igual que l'any passat, se'ns van concedir 7 distintius per a Platges Verges. De les nostres les Platges Verges són les de Santes Creus, la Torrent del Pi, la Platja de la Llenya, Port Olivet, Platja de l'Àlia, Estany Podrit i la Platja de l'Illot. Bé, estem satisfets perquè això és un reconeixement que ens queden llocs encara molt verges, i Ecologistes en Acció són molt curosos, perquè ells valoren molt que la platja estigui ben conservada, que no hi hagi massificació de gent i fins i tot que no hi hagi cap tipus de serveis, en contrari de banderes blaves, no? Jo crec que d'alguna forma també ens ha donat això, perquè el nostre terme està dins del marc d'espais d'interès natural i també dins del marc de la xarxa Natura 2000. Jo crec que això també ha sigut un condicionant perquè ens poguessin continuar otorgant aquests distintius. Pensem que això és bo, és un valor més afegit a lo de les banderes blaves, i per tant, bé, que tinguéssim aquests llocs tan verges és una bona senyal, i hi ha gent que valora aquests espais, no?, naturals.
Els altres municipis ebrencs guardonats són l'Ampolla, amb Cala Maria i Cala Capellanes, Deltebre, amb la Bassa de l'Arena, la Platja del Fangà i la Marquesa, Amposta, per la Platjola i la Platja de l'Eucaliptus, Sant Jaume d'Enveja, per la Platja del Serrallo, Sant Carles de la Ràpita, per la Platja del Trabucador, i Alcanar, per les Timbes del Sol de Riu i Aiguamoll de Sol de Riu. Ecologistes en Acció també ha valorat la tasca realitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre amb la cura de les platges del territori.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja a la informació territorial, i justament ens quedem al Canà i ben a la vora, i és que després de constatar que el Parlament Europeu manté obertes les seves reclamacions sobre la indemnització i el finançament del projecte Castor, la Plataforma Ciutadana en Defensa del Sénia reclama celeritat a les institucions comunitàries perquè forcin l'Estat espanyol i el Banc Europeu d'Inversions a donar respostes sobre la seva responsabilitat en el fiasco del magatzem de gas submarí Castor. Especialment flagrant, subratllen, és el cas del Banc Europeu d'Inversions davant del qual el moviment social va presentar una reclamació fa 6 anys que, segons les previsions del mateix organisme, no es resoldrà fins al pròxim 2017. La institució financera comunitària va patrocinar i participar amb fons públics en una emissió de bons per valor de 1.440 milions d'euros per finançar el projecte. Ho va fer, segons recorda la plataforma, sense avaluar adequadament els riscos financers i ambientals del magatzem de gas submarí. És una completa vergonya a l'hora de cobrar la indemnització del govern espanyol. No van tenir tants problemes ni retards, ha subratllat la portaveu de l'entitat, Cristina Reverte. La plataforma torna a aferrar-se, doncs, a les institucions comunitàries en la seva lluita per aturar definitivament el projecte Castor, revertir la socialització de les seves pèrdues i exigir responsabilitats. La compareixença el passat 13 de juliol a Brussel·les davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha insuflat noves esperances al moviment social més enllà dels processos judicials oberts a l'estat espanyol que el qüestionen. Malgrat la posició manifestada per representants de la comissió de tancar la porta als procediments, creuen que la receptivitat que van trobar a l'Europarlament és un aval a la seva lluita i han agraït el suport als eurodiputats que els van rebre de pràcticament tots els grups, excepte el Partit Popular. Però tot i que la reclamació de la plataforma s'arrossega pels despatxos de Brussel·les des del 2010 i haver sol·licitat formalment i en diverses ocasions que la institució financera es manifestés al respecte, el pronunciament definitiu, com comentàvem, no està previst fins a l'any vinent. La Comissió de Peticions va acordar mantenir així les obertes les dues reclamacions, però els terminis de moment no varien. Per això, la plataforma exigeix celeritat. I passat el cap de setmana és hora de fer balanç de dues cites importants al territori, com són la Festa del Renaixement i el Deltebre Dansa. I comencem pel darrer, perquè el Delta de l'Ebre ha tornat a ser l'epicentre de la dansa i del circ contemporanis amb el Festival Deltebre Dansa, que ha tancat la 12a edició aquest cap de setmana amb una xifra rècord de visitants. En les dues setmanes que ha durat el certamen, fins a 15.000 persones han passat pel festival, 3.000 més que en l'edició anterior. Els tallers i cursos per a professionals han rebut la participació de 160 ballarins de 55 països d'arreu del món i de 450 alumnes en els cursos d'iniciació. Tot plegat ho fan estrenant ubicació. Per primer cop, tots els espectacles s'han localitzat a una carpa al passeig fluvial a la vora del riu, tot separant els espais de formació dels d'oci. Una altra de les novetats ha estat la inauguració de la nit d'espais alternatius, que va expandir les arts escèniques per tot el municipi de Deltebre. La cloenda va acabar dissabte al vespre amb la projecció d'un vídeo resum de la 12a edició del realitzador del Tebrenc, Albert Vidal, i l'actuació de les participants professionals del Laboratori Creatiu de Maura Morales, seguida per diverses mostres que van dur a terme els mateixos participants professionals del festival. I un èxit també en la 21a edició del Renaixement de Tortosa, que des de dijous va obrir les portes de la ciutat i que ha acollit a més de 200.000 visitants per reviure l'esplendor del segle XVI. Amb un centenar d'activitats diàries i més de 70 espectacles en 4 dies, el Renaixement ha augmentat la visita de turistes de caràcter internacional, sobretot de nacionalitat francesa i russa. La internacionalització també s'ha consolidat en la programació amb una 60a de companyies vingudes de 7 països diferents. Pel que fa als espectacles de pagament, s'ha registrat un 80% d'ocupació de mitjana superior a altres anys. Enguany s'han incorporat més espais dedicats a la festa, que han fet que Remolins, el Rastre i el Centre Històric quedessin banyats pel Renaixement. En aquesta edició s'han mantingut espais reservats a la festa, com la plaça del Mossèn Sol, i s'ha reincorporat la plaça de Ben Saruc a Remolins, on s'ha reubicat el clàssic del Renaixement, la taverna d'Enrico. El canvi de localització ha funcionat molt bé, segons apunten des del Consistori Tortosí, perquè és més accessible i facilita l'entrada de la gent gran. En aquesta línia ja s'ha assenyalat que la plaça de Ben Saruc es podria mantenir de cara a l'any vinent com a espai reservat per a aquest espectacle dels Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. De cara a l'any vinent, el Consistori ja estudia incorporar més espais de la ciutat per a la festa.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja a conèixer la previsió per a aquest dilluns. Ho fem un dia més amb el Francesc Figuerola i amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui a les Terres de l'Ebre tindrem una jornada molt tranquil·la des d'un punt de vista del temps. Domini de l'ambient assolellat amb tan sols algun núvol d'evolució que pugui créixer a la serralada prelitoral, però serà anecdòtic, decoratiu, perquè no passarà d'aquí. I també al final de la jornada apareixeran núvols baixos enganxats a la línia de la costa que poden entrar una mica a Ebre amunt, però tampoc no implicaran cap mena de canvi de temps. Per tant, a bona part de la jornada ambient serenat, cel serenat, i això permetrà que la temperatura al migdia sigui alta una altra vegada, fins i tot pot pujar una mica a l'interior. El vent serà fluix en cots moderats de component sud i oest, tot i que fins a mig matí hi haurà una mica de mestral. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Francesc. Molt bon dia. Ara mateix, temperatura actual de 27,2 graus centígrads. Ara bé, l'aixafogó és de 32,8 graus centígrads, segons la nostra estació meteorològica. El cel, totalment serè. Un cel perfectament blau. La humitat relativa del 58%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a l'Ametlla de Mar i les Terres de l'Ebre en aquest dilluns 25 de juliol de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també per internet a ametllamar.cat/lacala-rtv.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja cap a l'entrevista d'aquest dilluns al Sempre amb tu. Bé, entrevista, tertúlia avui al programa d'aquest dilluns, darrera setmana del mes de juliol, i ja van acabant alguns dels cursos formatius que des del telecentre de l'Ametlla de Mar s'han anat proposant al llarg d'aquest mes. Encara en queden alguns en actiu fins a l'inici del mes d'agost, però aquells, amb el permís dels altres, aquells que són més xulos, de robòtica, de videojocs, ja han acabat. I amb els protagonistes, amb els alumnes que han participat d'aquests cursos, en volem fer balanç també amb els qui encara estan amb temes d'informàtica, amb temes d'ordenografia, avui al Sempre amb tu. Per això ens acompanyen quatre joves caleros que, aprofitant doncs les seues vacances escolars, s'han apuntat en aquests cursos, en la Maria, l'Alejandro, en Ramon i la Míriam. Molt bon dia a tots quatre. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya, acompanyant-los una miqueta en aquest temps de tertúlia d'entrevista, la Vicky, des del telecentre. Vicky, molt bon dia.
Molt bon dia.
Porteu tot el mes de juliol sense no parar de fer activitats, Vicky?
Sí, sí. Home, la idea és estar fent durant tot l'any cursos i a l'estiu, doncs, ho dediquem sobretot als més joves.
Sí, perquè els grans aquí ara a l'hivern diuen nosaltres no volem saber res, ara és el torn dels més joves.
Sí.
Amb propostes originals que per segon any criden l'atenció i que són totalment un èxit, com comentava, sí, els temes de la robòtica i dels videojocs.
Correcte. És més, s'ha quedat gent a les portes que no han pogut perquè les places sí que són limitades i llavors, bueno, ho tornarem a oferir perquè són cursos que són molt novedosos i agraden molt. Són un èxit.
Un èxit, i la demostració és que quan ara, abans de començar aquesta entrevista, abans de començar el Sempre amb tu, parlàvem amb l'Alejandro i en Ramon, que són els dos ja exalumnes dels cursos de robòtica i de videojocs, de tot el que havien fet. La veritat és que no heu parat, Alejandro, Ramon, estos dies que heu estat de cursos, veritat?
La veritat és que sí, encara que el curs ha fet una miqueta curt. 4 dies a la setmana pot ser que és una miqueta poc. A veure, t'ho passes molt bé.
4 dies a la setmana només de curs.
Sí, però 3 hores cada dia. És a dir, realment és un curs que els fem concentrat, però no deixen de fer 12 hores de classe. Passa que, com que s'ho disfruten i s'ho passen tan bé, se'ls fa curt.
I després, clar, això, una vegada s'acaba, ja heu d'esperar fins l'any que ve per tornar a apuntar-vos i tornar a gaudir. A més, me sembla que no és la primera vegada que ho feu, aquest curs de robòtica o de videojocs.
La veritat és que sí, és la segona vegada que el faig. La raó és perquè la primera vegada me va agradar tant que vaig pensar que aquest segon any donarien altres coses noves i podria programar alguns altres tipus de videojocs. Pot ser que més o menys ha sigut quasi lo mateix, les mateixes instruccions, però m'ha donat noves idees i això és... I això està prou bé.
Vicky, de cara a l'any vinent hem de pensar una continuació, eh?
Sí.
Una continuació. I tu, Alejandro, perquè hem de dir que l'Alejandro és un turista, de dir-ho d'aquesta forma, el que passa que perfectament integrat ja, perquè fa molts anys que vens aquí a estiuejar, no, Alejandro?
Sí, ja fa 3 anys que estiuejo aquí.
I aprofites i dius, ja me'n vaig al telecentre a fer un curs d'estiu.
Sí, perquè si no aquí, tots els dies aquí, i no fas res, llavors em vaig dir... per fer algun curs i m'agradava els cursos d'informàtica i això i em vaig apuntar.
S'ha animat tant que els fa tots.
Fas tots els cursos, que és el que havíem de comentar. Sí. T'has apuntat en robòtica, en videojocs i també en informàtica i en ordenografia també o no?
Sí.
A tots, aquests quatre cursos. Hem de dir que a part d'aquests que hem mencionat també hi ha el de més petits, diguem-ne, de robòtica, que és una robòtica més inicial, més amb
sí,
Lego, diguem-ne.
Amb Lego.
Correcte.
Lego Wedo.
I a la segona part, que seria la Minstroms, que és la que vosaltres, Alejandro i Ramon, heu anat portant a terme. Ara en parlarem. Deixeu-me abans parlar amb les xiques, perquè també elles encara estan actives amb els cursos d'ordenografia, que s'allargaran, si no m'equivoco, fins al 12 d'agost?
Sí, correcte. Està la segona quinzena. Bé, la primera quinzena finalitzen.
Molt bé, la primera quinzena d'agost finalitzen. Maria, Míriam, Maria, com ho porteu això de l'ordenografia?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Havíeu estat mai en un curs d'ordenografia o no?
Jo no. Sí. Jo sí.
Tu sí, Maria?
Sí, este és el segon any que faig ordenografia jo.
Perquè hem de dir que hi ha una primera ordenografia pensada per l'inicial, que és la que fa la Míriam, diguem-ne,
sí.
I hi ha una segona més avançada, que és la que fa la Maria. Entenc que aquí hi haurà diferències, i ara ens ho expliquen tant la Míriam com la Maria. Míriam, tu què fas en una classe d'ordenografia? Què és el que feu quan arribeu
jo,
a classe?
Jo, nosaltres treballem la posició dels dits, els moviments, i la primera mitja hora fem un curs que se diu curs de mecanografia, perquè així practiquem els moviments dels dits, i després l'última mitja hora fem un curs que se diu Tipping Master i són com a exàmens, almenys pel primer curs, i hi ha dies que potser els 10 últims minuts fem l'abecedari.
Per tant, practiqueu tot el que és ordenografia. Tu, Maria, com ho porteu? Similar les classes? Són bastant paregudes?
Sí, molt similars, perquè jo faig el mateix que la Míriam, l'únic que ja és una miqueta més avançat i més difícil.
I més complicat, no?
Sí, perquè al Tipping Master, per exemple, nosaltres ja fem pel·lícules, ja comencem a fer totxos més grans, i després ja al Word, que als 10 minuts també fem l'abecedari, també el fem al revés, nosaltres.
Vale. Perquè, per exemple, clar, aquí ja no juga només la part de pensar en ordre, sinó també fer-lo a l'inversa, pensar a l'inversa tot l'abecedari. Deia que això del Tipping Master, per entendre-nos, és com que us posen una pel·lícula i heu d'anar escrivint el que van dient, us posen un tall d'un programa i heu d'anar escrivint una sèrie i us aneu escrivint el que us van dient, no? Imagino que
sí,
és això.
Sí, i són tipus exàmens i llavors ells veuen el resultat. Si han acabat, no fan el 100%, ho han de tornar a repetir fins que surti, ja surt allí, no?
Sí, ho tenim que repetir molt això o no? Digues, Maria.
Ho tenim que fer 3 vegades i després la més bona la tenim que imprimir.
I això ho heu de fer moltes vegades o no? De repetir? Al començament costa més, potser després ja us acostumeu.
Sí, sí, sí.
Hem de dir que això de l'ordenografia, per a que la gent més veterana ens entengui, és la mecanografia, la de tota la vida, la que es feia en la màquina d'escriure i sense les lletres posades, però en ordinador, perquè lògicament avui en dia els ordinadors, i no només ordinadors, tots els dispositius digitals, doncs també s'ha d'aprendre a escriure amb agilitat i amb velocitat. Escriviu mirant el teclat encara o ja mireu només la pantalla?
Ja no. Bueno, sí que a vegades ja quan no saps molt bé la lletra que toca, després mires, però ara ja comences a agafar agilitat, ja no mires teclat.
Home, la idea és esta. Sí. La idea, sí, la idea és del primer, moment ja no els deixa mirar.
Tu, Miriam, com ho portes, això, que és el primer any?
Jo molt bé, la veritat, perquè a part la Maria Rosa mos ho explica molt bé i se queda molt bé tot.
Clar, hem de dir que vau començar a començaments d'aquest mes de juliol i que, clar, ja ha passat quasi un mes, o pràcticament sí. un mes, sí. ja heu d'agafar l'habilitat, no?
Sí.
Sí? Molt bé. I una cosa, de cada any vinents, us agradaria també passar això dels videojocs o de la robòtica com fan els vostres companys?
Sí, a mi m'agradaria.
Sí, a mi sí.
Sí? Anem a veure si us criden l'atenció de cara a l'any vinent. Ja comencem a omplir la llista d'inscrits, perquè, Ramon, Alejandro, vosaltres hem parlat una mica de la robòtica i dels videojocs, dels cursos que, als quals us heu apuntat, però volem saber el treball que heu fet o les coses que heu anat fent, perquè, sens dubte, pues, és una forma de que de cara a anys vinents doncs, la joventut del nostre poble s'animi i participi. Ja sabem que hi ha llistes sobrepassades, que hi ha moltíssimes demandes i que es van atenent a les inscripcions com es poden, però, per exemple, en qüestió de robòtica i perquè la gent ho entengui, què és el que heu fet? Quins són els treballs que heu fet als cursos?
Es basa de que en un programa, bueno, abans el que s'ha de fer és muntar el robot. El robot no està dins l'ordinador, tot se programa dins l'ordinador, però el robot l'has de construir fora. Uh-huh. Este robot el que té és una espècie de placa motriu bastant gran que la fiques al robot. Després a l'ordinador tindràs uns quants blocs de moure, girar i alguns sensors. Uh-huh. Estos sensors també s'han d'incorporar al robot i el que podem fer, com per exemple, és medir la distància entre dos objectes o bé distingir el color.
Molt bé, per tant, diguem-ne que el primer que feu és construir un robot. A partir de què? Són unes espècies que ja us venen donades, suposo, no?
Sí.
I vosaltres les ensambleu, les munteu, no, Alejandro?
Sí.
Mm? I llavors, com us diuen que quines ordres heu de donar? Com us expliquen això? Perquè la gent ho entengui des de casa, que ho connecteu a l'ordinador, no? Això a través d'un cable, connecteu aquesta placa a l'ordinador i què programeu? Què ha de fer el robot? Què li heu fet fer?
Primer en una taula ens posen com uns objectes i ens diuen amb aquest objecte el tens que agafar mm-hmm. i portar des d'on has vingut. Mm-hmm. Llavors calcules la distància i tot, et vas a l'ordinador i li dones les ordres perquè ho faci.
Mm-hmm. Per tant, ja us donen idees, no?, del que heu de fer, diguem-ne, per moure el robot i demés. Quina és la cosa més complicada que heu fet amb els robots?
Bueno, pot ser de que més o menys les distàncies també són bastant complicades de medir, perquè a vegades el robot, si hi ha alguna interferència o hi ha algun accident a la programació i no te'n dones compte, que això és bastant probable, mm-hmm. perquè la distància se mesura en rotacions. Bueno, també hi ha altres maneres de mesurar-ho. Això és complicat perquè normalment falla bastant i ho has de provar diverses vegades fins que et funcioni.
Clar, el complicat és mesurar quants metres o centímetres has de recórrer fins a arribar a fer l'acció que l'heu demanat d'agafar un objecte o de tirar-lo o de el que sigui, no? Costa una miqueta.
Exacte, i també s'ha de comentar que la primera mai surt.
A la primera mai surt en robòtica, no?
No, mai surt, mai surt.
Us heu d'esforçar una miqueta. Mm. Bueno, ja està bastant. Bé, no, per això. És la primera vegada que feu robòtica?
No, sí.
Tu sí, Alejandro?
Sí. Uh-huh.
I l'experiència bona?
Sí, m'ha agradat molt.
Sí? I tu, Ramon?
La veritat és que jo ja ho vaig fer fa un any, però m'he volgut tornar a apuntar perquè me va agradar bastant.
És a dir, tu repeteixes tant robòtica com videojocs. T'agrada este món?
Pues sí.
Sí? I t'agradaria dedicar-te a tot el tema de robòtica i de temes de noves tecnologies?
Sí, la veritat és que la robòtica sempre m'ha agradat molt i també m'ha agradat molt els Legos.
Bueno, i també, doncs, bueno, com que té molta vinculació i molta relació, sens dubte, és molt interessant. Parlem de robòtica, parlem de videojocs. Aquí segur que qui més, qui menys, això ja li agrada més, amb Scratch. Expliqueu-nos, quins són els projectes que heu fet? Què és el que heu fet a les classes de videojocs?
És aconseguir que un personatge faci els moviments que tu vulguin, bé, controlant-lo tu, o que es controli automàticament.
I aquí també hi ha programació o no? O és més senzill? És més senzill que robòtica o no? Alejandro?
Sí, jo crec que és una mica més senzill perquè no tens que calcular, jo crec que tant, perquè ja t'ho posa a l'ordinador quasi tot i només tens que posar mou-te no sé quantes passes i fes això. I crec que és més senzill que robòtica.
Uh-huh. És a dir, que no costa tant, no? De principis arrencar amb tot el tema dels videojocs?
Jo crec que no.
No? I quins són els projectes que heu fet? Quins són els jocs que heu fet? Perquè hem d'explicar a la gent de dir, bueno, doncs hem fet este, hem fet l'altre.
Bueno, en el meu cas, jo he fet un joc que consisteix, bueno, realment està basat en un que ara s'ha ficat molt de moda, que es diu Pokémon Go. Uh-huh. Per a qui no sàpiga ben bé què és, els xiquets que van pel carrer arrastrant l'odit per la pantalla, allò és el Pokémon Go.
És la, teniu el Pokémon Go vosaltres al vostre telèfon mòbil o no?
Sí.
Teniu telèfon mòbil o encara no?
Sí, jo sí.
Sí? Sí? I teniu Pokémon Go a...
No.
No el teniu posat?
No,
bueno,
no.
Jo tampoc, jo directament no tinc ni mòbil tàctil.
Ah, no el tens tampoc, vale. Però bueno, espere... Millor no tindreu perquè hi ha una bogeria actualment amb el tema del Pokémon Go, no sí. Només aquí a la cala, sinó a tot el món. I bueno, en fi, és un... explica'ns, Ramon, lo que has dissenyat referent a aquest videojoc.
Bueno, que és, bueno, en este cas tindria que ser Pokémon No Go, perquè de casa no surtes, ja t'ho dic jo ara, és l'ordinador, és tot l'ordinador.
Tot l'ordinador, molt bé.
Tracta de que a la pantalla t'apareixerà la boleta en la que se casen els Pokémons, uh-huh. I t'apareixeran a la vegada quatre Pokémons relliscant des d'un costat de la pantalla fins a un altre costat de la pantalla. I mentre faci això, uh-huh. Has de tocar-lo i sumarà punts. Però clar, també ha d'haver algo que resti punts. I per tant, vaig añadir dos inconvenients que eren una caca que te resta punts, uh-huh. I després un game over que seria el president d'Espanya en funcions.
Ah, és a dir, vas buscar també una mica de toc irònic, no? Una mica de gràcia.
Exacte. I en aquest game over, uh-huh. No t'apareixerà game over, t'apareixerà una pantalla de la lluita clàssica entre dos Pokémons i podràs fer lluitar el senyor president del govern espanyol en funcions.
Mhm. Uh-huh. I què passa llavors, quan hi ha aquest game over? S'acaba la partida, hi ha una batalla final, què és el que passa?
Bueno, realment s'acaba la partida. Amb este game over, que pots atacar a un altre Pikachu amb Rajoy, això és complementari, però sí sent game over.
Molt bé. Anava a dir que lògicament, fer això no ha de ser gens fàcil, Vicky. Tot i que tenim esta gràcia de parlar i de comentar aquest videojoc, hem de pensar que aquí hi ha una mica de part de raonament, de dir com fer totes aquestes accions, com programar-lo, com dissenyar-lo. Hi ha moltes hores aquí invertides, entenc. Clar.
És que en principi la finalitat és esta, que d'una manera lúdica i que ells estiguin jugant i passant-s'ho bé, però realment estan programant. Uh-huh. I bueno, este era l'objectiu, aprendre la programació bàsica per, uh-huh. a través del joc.
Uh-huh. I tu, Alejandro, quin joc has dissenyat? Quin joc t'has imaginat, has portat a terme?
Jo, per exemple, vaig fer un que era un laberint, mm-hmm. però tenia com un truc que era que hi havia com portals màgics que et teletransportaven. Per exemple, un et portava el game over, un altre tornaves a començar i tenies que anar provant fins a arribar al que et deia win, has guanyat, ja està.
Hi havia un que és el que era el guanyador, sí. Final. I no podies perdre en aquest joc?
Sí, hi havia alguns que et feien perdre, uh-huh. i sortia una pantalla game over, ja està.
Molt bé, perfecte. Comentar una cosa, que no ho hem parlat, que també hi ha el curs d'informàtica, que a més tu, Alejandro, sí que el fas, perquè com ens has dit, estaves apuntat a tot. Què és el que feu al curs d'informàtica?
Al curs d'informàtica aprenem a dissenyar treballs amb el Word, l'Excel, amb l'Office en general, uh-huh. i... aprenem a dissenyar taules, títols i formats de les lletres i tot això.
Per tant, aquí no fas de tot, Alejandro, tu, eh?
És molt complet, eh?
T'agrada tots els cursos que s'estiu s'han ofert. Els de robòtica, els de videojocs ja s'han acabat, informàtica i ordenografia li queden encara uns quants dies, no molts, per això, no molts, un parell de setmanetes. Nois i noies, què fareu quan s'acabaran els cursos o quan s'han acabat els cursos? Què queda per a fer aquest estiu? Posareu en pràctica el que heu après?
Sí, sí, també. Quan tinguéssim que escriure a l'ordinador, doncs ja ho escriurem bé i doncs anirem a la platja i quedarem.
Aprofiteu l'estiu, no?
Sí.
Sí.
Sí, no? Que és el que més us agrada, tot i que bueno, els que encara teniu això, estos dies, doncs encara us queden altres centres quants dies, els de robòtica i videojocs, podeu posar en pràctica això a casa vostra, lo de videojocs?
Bueno, de robòtica, clar, no pot ser, necessitem el robot i este robot a les classes se comparteixen entre tres persones o dos. Però el programa de videojocs te'l pots descarregar al teu pen o a casa teva directament i pots programar el que et doni la gana.
I ja, Ramon, tu això ja ho has provat a casa?
Sí.
Sabíem que seria així, sabíem que seria així. Ja segurament que de cara a l'any vinent també presentarà alguna cosa al professorat de, del curs, perquè hem de dir que este possiblement robòtica i videojocs sigui l'èxit, no?, dels cursos d'estiu.
Sí, sí. Són cursos, com te deia abans, són cursos que són bastant nous, han acabat, claro, fa molta gràcia. I a més que avui en dia el jovent ja veiem que tot lo dels videojocs els fascina, han acabat.
Hem de dir que avui tenim a gent que farà sisè de primària, gent que farà primer d'ESO, gent que farà segon d'ESO, per tant, són aquestes edats, diguem-ne, entre escola i institut, i en la qual, no sé si ja comenceu a tindre pel cap, què us agradaria treballar en un futur o que...
Sí.
Sí, algú ja ho té clar, vale. Ramon ja mos ho ha dit, que en tot el tema de la robòtica i tal, per tant, enginyer o alguna cosa així, Ramon?
Sí, enginyer robòtic m'agradaria bastant, o algo semblant, matemàtica, per exemple.
Vale. Ens ho apuntem a la llista, Maria.
Jo, a mi m'agrada de tota la vida ser mestra d'infantil i també crear la meva pròpia botiga, que és pues, per allà a Barcelona i això, que també m'agrada molt.
Vale, t'agrada també tot el tema del comerç, diguem-ho.
Sí.
Molt bé. Alejandro.
A mi m'agradaria ser enginyer informàtic, treballar amb tot això de la informàtica i això.
Per tant, també vas pel sector, no? També sí. Tot això t'agrada moltíssim. I tu, Míriam?
A mi m'agradaria ser jutge.
Ah, ser jutge.
Sí.
T'agrada posar ordre?
Sí.
Sí? Ets justiciera?
Sí.
Ja veiem, repertori diferent. Bé, cert, els jutges també escriuen bastant, o han d'escriure bastant, per tant, segur que l'ordenografia t'anirà molt bé en el pròxim futur. Nois, Maria, Alejandro, Ramon i Míriam, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al Sempre amb tu, a l'entrevista, tertúlia avui que han fet, parlant del que heu estat fent aquest estiu al Telecentre en els cursos formatius. Gràcies i que passeu un bon mes d'agost de vacances i que s'allargui el que pugui.
Sí, gràcies per haver vingut. Gràcies.
I Vicky Martí, també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns al Sempre amb tu. Hem de dir que la formació no s'atura, que segueixen pendents uns cursos d'estiu de tallers artesanals. Ja veurem com s'acaben realitzant. També han acabat, també ho vam comentar, el curs d'operacions auxiliars, enregistrament i tractament de dades i documents amb un molt bon èxit. Per tant, des del Telecentre seguiu formant a la gent del nostre municipi.
I ara treballar pels cursos de la tardor, que per a la gent més gran.
Que és el que toca. Vicky, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
L'entrevista que hem compartit aquest dilluns aquí al Sempre amb tu, amb tot aquest jovent, quan s'acabi el programa, ja sabeu, la podreu recuperar a través de la nostra pàgina web ametllamar.cat/lacalaRTV. Anem tot seguit a una breu pausa per la publicitat, breu, breu, molt breu, i a la tornada anem ja cap a l'absenta. Canviem els convidats i destapem la nostra ampolla, avui amb l'Alexis Castro. Fins ara. La platja de l'Almadrava, nou Chiringuito Sensitive. Marisqueria arrosseria a 6 metres del mar, tot amb producte fresc i de la nostra terra. A més, part per la canalla. Ambient musical chill out, cocteleria i actuacions musicals. Fes la teva reserva al 653-35-3458. I per més informació, consulta el nostre Facebook. Chiringuito Sensitive, a la platja de l'Almadrava. Més sempre amb tu d'aquest dilluns 25 de juliol. Programa ja 127 i els qui no fallen els dilluns a la seua cita són l'Àngel Martí i en Ramon González, dos dels membres del col·lectiu Cala Cultura que cada dilluns destapen la botella d'absenta, la cultura d'alta graduació. Avui l'Àngel i en Ramon ens proposen una conversa molt interessant amb l'Alexis Castro. El voleu conèixer, doncs? Som-hi, comença l'absenta.
L'absenta i jo, compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen en la fosca, cercant paraules que fugen de mi, a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell verd somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vols néixer l'escrit del no res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits, que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa. I l'absenta i jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Àngel.
Bon dia, senyor Ramon.
Abans de destapar l'ampolla d'absenta, te vull dir una cosa, ara que no m'ho sent ningú. Sento l'absenta recitada per tu i m'esborro, no?, cada vegada encara.
A mi em passa el mateix, però al contrari.
Ets molt bo, ets molt bo. A veure, en què destaparem l'ampolla d'absenta avui?
Doncs mira, avui destaparem amb un home que es queda mirant les agulles del rellotge i mos escriu coses com aquesta.
Endavant.
Baixant per camins banyats d'una suau brisa difuminada des de la mar, s'alça un roure des d'un cantó. M'assec i diviso el llarg i ample mantells d'ametllers i garrofers i oliveres que tenyeixen el vell paisatge entre masos de pagès que donen llarg. Esbufego i començo a mirar fixament les agulles del rellotge. Si et fixes, el minuter es mou molt poc a poc, molt poc a poc, com la mateixa vida passarà més lentament junt amb tu, terra catalana, que m'has vist créixer per consolar-me en aquests moments, el rostre i el patiment. Ens cau del cel un ocell portant el bec, una arrel on li penja una nova llavor. L'observo, com feliç se m'apropa deixant caure sobre el palmell de la meva mà escorxada, sabent que amb aquest estat de tranquil·litat no li faré cap mena de mal. Oh, terra meva, mare de molts i filla del món i l'univers sencer, on has anat a parar? Ara, la flor que ha de sortir i créixer tan ràpidament mai et podrà donar cap fruit sa.
Alexis Castro, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia, Alexis.
Escrius molt bé. Escrius molt bé perquè fa molts anys que escrius, no?
Sí, sí, sí. Ja puc dir i assegurar que des de ben petit que porto escrivint. Sí, sí.
Bueno, l'Alexis és un home polifacètic, no? Ha fet ràdio, ens ha explicat que ha escrit contes per a nens. Ara hem sentit algun fragment de la seva poesia. Què és el que no fas, Àlex?
Bueno, de fet...
Ah, i per cert, i salva gent. Perquè la seva professió és socorrista.
Ah, molt bé.
Sí, sí. Sí, sí, entre d'altres soc socorrista, però bueno, el fort meu és fer poesia. Sempre m'ha agradat molt fer poesia des de ben... Marrec, que faig poesia, sí.
Estàs segur del que acabes de dir, que el fort teu és fer poesia? Ara la gent que està a la platja i et veuen allà de socorrista diran, bueno, si això no és el seu fort, què fem aquí?
Sí, 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 sí.
Bueno, una cosa és la fenya i l'altra cosa és el que fem per gust, tot i que la fenya a vegades també la fem a gust.
I tant.
A veure, Alexis, d'on te ve la dèria d'escriure? Ve de família, això, ho has viscut a casa? Com és? Explica'm-ho.
Bé, el fet de que jo m'hagi iniciat, perquè encara que jo faci poesia, queda molt per aprendre, no? O sigui, és un ofici, com l'ofici de guitarrista, per exemple, o és un ofici, els oficis... Mai se n'aprenen.
Sí, no s'acaba mai d'aprendre.
No se n'acaba mai d'aprendre. I bé, aquesta afició que jo tinc comença des de que jo era ben molt, molt, molt petit i veia a mon pare a casa, després de treballar de paleta, perquè ell era paleta, que agafava qualsevol rebut de la llum, rebut de l'aigua o...
Qualsevol paper,
i ell tot sol començava a escriure algun vers en el que ell va poder aprendre, no? a escriure, perquè clar, abans la gent de camp no estava a l'abast.
Sí. He pogut veure alguna poesia teua, i a part de la que ha recitat l'Àngel ara mateix, que és molt bona, he pogut veure alguna que és molt, molt musical. Busques també, no fas només poesia, diguéssim, prosa, sí, poètica, sinó que a part també moltes vegades busques la rima, no?
Sí, sí, clar. Busco la rima i un dels meus poetes molt que m'agraden molt, molt, molt forts per a mi és el Joan Maragall. I bueno, jo a través de llegir d'ell he après molt, clar. Sí. És un mestre.
És un poeta de la terra.
Bueno, hem de dir que actualment estàs vivint aquí al poble, no?
Sí.
Has passat un temps a Vilallonga del Camp, no?
Sí.
Vas passar, encara que ets de Terrassa.
Sí, exacte.
I allí va ser, a través de quan vivies a Vilallonga, va ser que vas fer cap al Morell, no? A Ràdio El Morell.
Sí.
A fer la faràndula.
Sí, sí, allà fèiem la faràndula del Morell, que era una còpia d'un programa de Terrassa, de Radio Star, Terrassa, que fèiem mon germà i jo, i es deia la faràndula, de Terrassa, la faràndula. I a Ràdio Morell fèiem la faràndula del Morell.
Portàveu música en directe, no?
Sí, sí, era les falques, tot era creació... Nostra,
pròpia,
sí, sí, pròpia. Perquè són músics, mons germans, i tenen un petit estudi a casa i tot era molt, molt, molt casolà, tot.
I, Àlex, com aterrisses aquí al poble?
Val, jo quan vivia a Vilallonga, jo treballava a Salou, treballava de socorrista en hotels, i per una manca d'un socorrista que va haver de marxar d'aquí aquí al poble, de la Mella de Mar, em van oferir a veure si podia, o a veure si m'agradaria vindre aquí a treballar, i bueno, ja porto anys aquí. Aquest és el quart any que estic aquí treballant.
Perfecte. Sí. I després també sabem que tens una especial relació amb el món gitano, que és un món difícil d'entrar. I en canvi tu, jo ara fa unes setmanes enrere vaig tindre el plaer de poder estar amb tu a la presentació d'un llibre d'un autor, del Jesús
Ximénez,
molt bé. I em va sobtar bastant, no?, perquè és un món molt tancat, i en canvi tu allí ets com un més d'ells.
Sí, jo allà sóc com de la casa.
Sí.
Sí, va ser a través del programa La Faràndula de Ràdio Morell, que un amic que feia un programa que es deia, i fa encara, un programa que es diu Acord de Rock, que es diu Roig, me'l va presentar, em va dir: mira, tu que fas un programa de poesia, llavors presentaré a un gitanet que fa poesia. I a través de vindre un dia al programa i estar parlant, doncs ens vam fer quasi germans. Bueno, som germans. Ens diem hermano poeta, germà poeta.
Ho vaig veure.
Sí.
És allò que s'encadenen les coses.
Sí.
Mos recitaràs alguna cosa, Alexis, del que portes?
Sí, amb molt de gust.
Molt bé. Doncs fiquem una mica de música de fondo i comença quan vulguis.
La teva carta. Mai m'havia pogut imaginar quan t'he arribat a estimar, fins que enmig d'aquesta fosca nit d'estrelles de ferro m'han fet presoner, sol i només amb els teus records. He hagut de fugir desafiant els canons esclatant a prop meu, amagant-me sota el brut fang dels companys, lluitant a sang freda per a tornar-te a veure. Encara tinc clavada al fons de l'ànima la vergonya injusta, la qual no em deixa pas poder agafar aire, quan m'havia d'obrir foc contra els nostres germans. La sang no em deixa tampoc parlar, ni molt menys plorar. Només et tinc dintre del meu cor, que vol partir cap a un altre món. Fora, tot és mort, fins al cel tenyit de la desesperació, igual que un mar buit, silenciós. Quan t'arribi aquesta carta, queda't només amb les paraules d'amor. Les de dolor, deixa que el vent faci la seva feina. El temps ja s'encarregarà d'esborrar-les. El gatell que ha anat apretant m'ha deixat sord. Ara només sento les teves dolces paraules d'amor. Les explosions m'han entrat molt endins, igual que el teu perfum de gessamí. No em cal l'olfacte per a recordar el teu perfum suau i tendre. La vida se m'ha passat molt ràpidament, com el tret que em va travessar el pit. Però t'he de dir que mentre el meu cos aguanti, seguiré escrivint aquestes lletres que mai et podré dir. M'esfumaré per sempre, junt amb el perfum de la foguera ardent, encesa molt a prop de les estrelles, on l'espai infinit ens tornarà a unir de nou, on la flama encara perdura en silenci, on la casualitat arribarà igual que el mateix dia que ens vàrem conèixer. Desapareixeré, cridant el teu nom entre els camps d'ametllers que ens van veure créixer. En les sèquies correrà la meva sang, als ametllers neixerà el nostre esforç, a la terra humida, segada del plor, de la suor, creixerà el blat per als nostres fills. On el record perdurarà, i deixant el nostre camí a la llavor que portes dins.
Estava escrita per Augusta Carta?
Bueno, aquesta carta va ser imaginària. M'ho vaig imaginar com una persona que injustament va a la guerra, no? Uh-huh. I injust perquè, clar, ningú vol matar...
Ningú vol matar.
Si està assada al cap, no?
No, clar. Doncs... Ningú vol matar ni ningú vol anar a fer mal per estos mons. Mm-hmm. Molt bé, se mos acaba el temps, Alexis. Podríem estar parlant bastant més rato i sobretot llegint poesies d'estes que mos portes, però tenim el temps que tenim. Mm-hmm. I d'això, de la brevetat del nostre temps, surt una cosa bona, que ho hem dit diverses vegades, que és allò de tornaràs a vindre un altre programa, si t'ho diem?
Sí, tant que sí, sí, sí. Pues és tot un honor per a mi.
Aprofitant que et tenim aquí, queda en peu la convidada.
Si com m'ho apunto i tot.
Sí, sí, sí.
Ha dit que sí. Moltes gràcies, Alexis. I...
Tenim una frase per acabar, no, Ramon?
Tenim una frase per acabar, que ara la busco, que la tinc per aquí. I...
Avui no te l'has deixat.
No, avui no me l'he deixat. És una frase que és anònima, podria signar-la qualsevol, i diu que no s'ha de mirar mai la profunditat d'un toll amb els dos peus al mateix temps. Salut i absenta.
Salut i absenta.
Salut i absenta.
Hem compartit ja l'absenta d'aquest dilluns i per tant entrem ara sí ja a la nostra recta final del Sempre amb tu. Recta final que, com sempre, dediquem un dia més a repassar els comunicats locals i també l'agenda d'activitats. Comencem per una reunió que està convocada aquesta tarda a les 6 al CEM La Cala, dedicada doncs, a tots els jugadors que vulguin estar a la pròxima temporada en la categoria cadeta. Són els nascuts en els anys 2001 i 2002. Doncs, des de l'àrea municipal d'esports han convocat aquesta reunió informativa, on és molt important, com dèiem, l'assistència dels interessats. Reunió al CEM La Cala a 6 de la tarda, important que portin targeta sanitària i també una fotografia de carnet. L'Ajuntament informa a totes les famílies de les urbanitzacions i que fan ús del transport escolar que ja poden passar pel servei de recaptació a fer el pagament de cara al curs 2016-2017. Una sol·licitud que finalitza el dia 29 de juliol, per tant finalitza aquesta mateixa setmana, el divendres. El pagament, el preu és de 75 euros. I també des del Servei de Recaptació informen que s'han posat al cobrament els rebuts de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica corresponents a l'exercici d'enguany el 2016. Horari de 9 a 2 de la tarda. I si sou nascuts l'any 1965, doncs us informem que el pròxim 20 d'agost es farà el sopar de la Quinta. Els que estigueu interessats, doncs podeu passar-vos a apuntar per Esports Àlex, al carrer Pau Casals d'aquí de l'Ametlla de Mar. Anem cap a les ofertes de treball actualitzades ara mateix. Fa pocs instants que els companys del telecentre doncs, ens han enviat la documentació. Temps ha tingut la Vicky per acabar-nos d'enviar mentre l'absenta. Es busca un cambrer-cambrera, ajudant de cuina, un xofer de grua, assistència, una perruquera, una cambrera coctelera pel chill-out, que les interessades doncs, han de passar directament pel xiringuito de la platja de Sant Jordi, i també una cambrera de pisos. Com deia, són les ofertes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. I repassem l'agenda d'activitats previstes per aquest pròxim dimarts i també pel dijous. Dimarts, 10 de la nit, part del Bon Repòs, cinema a la fresca. Dios mío, pero qué te hemos hecho. La proposta per demà, dimarts 26. I per tancar el nostre repàs d'agenda, dijous, 7:30 de la tarda, Cercavila del Pio Pio Brass Band, un concert pels diferents carrers de la vila. A les 10, a la plaça Nova, Ritmes Cubans, música i ball en directe. I a les 11:15 de la nit, monòlegs al carrer, al restaurant La Subhasta, espai gastronòmic. Són les propostes, les activitats previstes per als pròxims dies aquí a l'Ametlla de Mar. Tanquem el Sempre amb tu i tornarem demà dimarts amb més actualitat. Serà a partir de les 12. Que tingueu un feliç dia. Adéu-siau.